Hi ha músiques que no s'obliden mai, unes notes que queden gravades a l'oïda i d'altres que funcionen perfectament amb les imatges que veiem a la petita i a la gran pantalla. Compondre música per bandes sonores no és una tasca fàcil, crear una petita part de tot un producte i que, a més, sigui de primera qualitat. Doncs bé, aquesta és la feina del sabadellenc Ivan Capillas, un compositor i director d'orquestra especialitzat en cinema i en el món audiovisual. Ivan, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Primer de tot, explica'ns per què et vas interessar o et vas decidir doncs, a especialitzar-te en el tema de les composicions de bandes sonores. Volies explicar històries o va ser potser doncs, una cosa d'atzar?
No va ser atzar. Jo vaig començar amb tocant el piano i en principi volia ser pianista, però allò que va passant els dies i els mesos i els anys i te n'adones que el que t'agrada és composar. Llavors vaig fer composició i em vaig adonar doncs, que les formes musicals clàssiques doncs, no m'omplien perquè a mi m'agradava explicar històries, com has dit, no? I vaig trobar en el medi audiovisual la manera de poder, encara que sigui les històries d'una altra, doncs, poder explicar-ho amb música, no? Que és el que realment a mi m'agrada, perquè explicant jo històries sóc molt dolent.
Però clar, la música ens permet això, doncs, viatjar, sí. Conèixer, emocionar-nos... Com és el procés, o sigui, creatiu? Primer doncs, t'arriba la proposta, llavors et tanques a l'estudi i comences doncs, a imaginar com serà aquella composició o com és el teu procés?
Bueno, nosaltres treballem 24 hores, no treballem quan sentem davant del piano o de l'ordinador. Estàs a la cua del supermercat i estàs pensant, ui, com faré aquell tros que no m'acaba de quadrar, com ho faré, no? I normalment depèn si és un curtmetratge o un llargmetratge. En un curtmetratge doncs, hi ha menys pressupost, hi ha menys temps i normalment treballa sobre el muntatge ja fet i parles amb el director, parles amb ell què vol explicar, què vol transmetre amb aquella història, què vol reforçar amb la música i el per què, que és lo important, no? Perquè la música no ha d'estar allà per adornar una escena buida, no té cap sentit. Llavors ens hem de posar d'acord en què explicarà el guió musical, que en diem, no? Llavors a partir d'aquí, doncs jo faig propostes, vaig enviant, sí, no, també, i anem construint una mica l'edifici musical, no? I al final doncs, queda algo doncs, que tant el director com el compositor doncs, estan d'acord i satisfets i que reforça realment la història que s'està explicant.
I clar, suposo que segons el director tindràs més o menys llibertat, no?, a l'hora de crear aquestes composicions.
Bueno, per sort, amb tots els directors que he treballat m'han donat llibertat. Pensa que el director t'ha de demanar una cosa en un llenguatge que no és el seu. Llavors, clar, els directors, alguns saben música, però la majoria no en saben gaire, saben la música que pot saber qualsevol. Llavors, clar, ells tenen algo al cap, que no saben què és, i t'ho han d'explicar amb un llenguatge que no coneixen. Llavors, t'han de donar un vot de confiança i a l'hora de proposar, jo els envio una cosa, llavors, si no és per res el que pensaven, doncs ho parlem. No anàvem per aquí els tiros. Jo volia explicar-ho d'aquesta manera, amb aquest tipus de música, i anem perfilant una mica tot plegat.
Clar, perquè m'imagino que ha de ser difícil, no?, a vegades, doncs, entendre... o arribar doncs, a aquest acord si ells no tenen doncs, aquest llenguatge musical, no?
No creguis. Perquè no parlen...
O et donen referents, et diuen, doncs mira, voldria una cosa semblant a...
El bo d'aquest cas és no parlar de música, sinó de parlar sobre què es vol explicar. Llavors la meva feina és trobar la música, l'eina que ajudi a transmetre allò que el director vol explicar.
Aquelles emocions que després, quan ens asseiem a les butaques, doncs ens fan plorar, ens fan riure, i que la música doncs, ho transmet. Clar, l'Ivan, a més, doncs, és un compositor doncs, força premiat. Ara, de fet, doncs, està nominat als Hollywood Music i Media Awards i no és la primera vegada.
No, no, ja porto set. Estan cansats de mi, ja. És un altre cop, aquest pesat.
No, home, no, aquesta vegada, o sigui, seràs el guanyador. Hem de pensar això, no?
Això és el de menys. No, això no m'amoïna gaire.
O sigui, com vius l'experiència?
Bé, o sigui, només estar en una llista amb els noms que hi ha en aquesta llista i sabent la quantitat de gent de tot el món que hi participa, doncs només estar allà ja és un luxe, no? O sigui, guanyar ja és la repera, però bueno, no sempre guanya el millor ni sempre perd el pitjor, perquè perdre jo crec que no perd ningú. Però el que és cert és que en qualsevol certamen de música, de cinema, del que sigui, el premiat és el premiat que han triat aquelles persones, però si canviessis les persones potser canviaries el veredicte, per tant no importa, o sigui, a tothom li agrada guanyar, no? No ens enganyem, però bueno, la il·lusió d'estar nominat també és molt bona.
Clar, la il·lusió i el prestigi, no? Perquè per als nostres oients explica en què consisteixen aquests premis, no? Aquests guardons, que són molt importants dins d'aquest sector, i també doncs, als altres compositors, alguns noms dels que també s'asseuran doncs, i compartiran amb tu doncs, aquesta llista de possibles candidats al premi.
Doncs els Hollywood Music and Media Awards són uns premis que organitzen a Los Angeles i el que fan és una mica totes les categories del que és la música audiovisual, música per sèrie de televisió, per llargmetratge, dels que van al cinema, les grans productores, llargmetratges independents, curtmetratges, documentals, publicitat, la millor cançó, la millor banda sonora, de tot això, no? I llavors aquí s'aplega tots els compositors de tots els països que hi envien les seves propostes i realment hi ha molta gent. A les categories més grans, doncs, clar, pots trobar Hans Zimmer, pots trobar Dario Marinelli, no sé, molta gent coneguda, molts noms que de seguida de sentir-los dius, ostres, no? I clar, és un honor, no?, estar en una llista d'aquest tipus.
I uns reconeixements que, a més hem de dir, han arribat després de treballs com aquest. Aquesta és la peça Cicles, que va guanyar el segon premi als International Jerry Goldsmith Awards. I per si no fos prou, doncs amb aquests Cicles se'n va aquesta setmana a Los Angeles. T'esperaves quan vas començar doncs, que viuries tot això?
No, realment cada peça té una sort diferent, no? I de vegades una composició que penses, dius, mira, aquesta m'agrada, com m'ha quedat, no? Però és un gust personal, no té res a veure, no? Després... I bueno, que te'l reconeguin aquí i allà, doncs mai, sempre ho vols però mai ho esperes, per dir-ho d'alguna manera. Sempre em faria il·lusió que me l'agafessin aquí, que l'agafessin allà, però sempre dius, bueno, l'envio perquè no saps què passarà, no? Però no convençut de que sortirà alguna cosa d'allà.
I per què serveixen els premis? Perquè, doncs, a banda d'aquest reconeixement i de la il·lusió, no?, que explicaves, no sé si també et donen més feina.
Bueno, en un món tan difícil com el de la composició audiovisual, doncs és difícil que t'escoltin perquè no hi ha tanta feina per tanta gent i també hi ha molta gent amb molt talent que està intentant fer-ho millor que tu i competir, no? Com en tots els oficis. Llavors, clar, els premis sempre t'ajuden perquè és un reconeixement d'algú que no és el teu familiar o els teus amics, no? Que bueno que eres, bueno, sí, però això a tots els nostres pares ens ho diuen, no? Llavors, aquest tipus de premis, per exemple, els Jerry Goldsmith Awards, que són dels pocs que hi ha aquí a Espanya, que són exclusivament per música de cinema, o els de Filmocité de Tenerife, del Festival de Música de Cinema de Tenerife, doncs s'agraeix molt que hi hagi aquest tipus de festival que s'enfoquen a bandes sonores i no només a les grans bandes sonores sinó també a la gent que està intentant lluitar pues, per fer-se un nom, no? I llavors és important en aquest aspecte que puguem estar nominats en premis d'aquest tipus.
Explica'ns una mica què és el que volies explicar, narrar amb aquesta peça, amb Cicles.
Doncs Cicles és una peça que és un promocional, una publicitat d'un cuiner valencià, que ara han fet un programa al canal d'allà de València, doncs que és un cuiner de renom, força conegut, de cuina contemporània, i bueno, tancaven el restaurant, per dir-ho d'alguna manera, per anar a una altra ubicació i renéixer, no? Llavors el cicle era doncs que som nous però seguim sent el mateix, la roda de la vida i la roda de la feina i que tot estava, tot era diferent però era una evolució de tot el que havíem passat abans, no? I llavors la música comença amb aquest tema que també va evolucionant a mida pues, que acompanya aquestes imatges.
I amb un punt, o almenys això és el que em transmet, nostàlgic però alhora com un cant a l'esperança, no?
Sí, exacte.
Doncs sentim una mica més aquests cicles. Clar, i ara penso, com és de diferent doncs, composar músiques per una pel·lícula o un anunci? O fins i tot per un concert, saps?
No és gaire diferent. Tu pensa que un anunci és una pel·lícula concentrada. Llavors, encara és més difícil, no? Perquè en una pel·lícula hi ha una història que té un desenvolupament i tens un temps força dilatat per explicar-ho, no? D'alguna manera. Aquí tot el contrari. Jo vull explicar aquesta història, però tinc un minut, 30 segons o dos minuts i mig. Llavors, clar, ha d'estar tot molt concentrat perquè el missatge doncs, realment arribi.
Clar, que hi ha capacitat de síntesi, no? També. I quant de temps pots trigar en fer doncs, una peça com aquesta que sentim?
Doncs depèn perquè de vegades fas diverses proves, no t'acaba d'agradar a tu o no li acaba d'agradar al director. Depèn de quanta música suposa, o sigui, no és el mateix una publicitat doncs, que un curtmetratge que un llargmetratge, tot té el seu procés. En el cas d'una publicitat, si l'encertes a la primera, entre cometes, no? Perquè no sempre és així, doncs pots estar una setmana, un parell de setmanes. Depèn també si s'ha de gravar amb instruments reals, si s'ha de fer amb ordinador, si s'ha de fer amb instruments reals, doncs llavors s'ha de contactar amb els músics, amb l'estudi, quedar tots un dia a una sessió, després s'ha de mesclar, o sigui, depèn del procés.
Va, doncs escoltem una altra de les teves composicions i continuem doncs, fent un repàs per la trajectòria de l'Ivan Capillas. és això que escoltem i també quina és la història que volies transmetre en aquest cas?
Això és una història que és el gigante i la sirena. És la sirena la que estava cantant aquí mateix, entre cometes, és una metàfora. Aquesta banda sonora és un curtmetratge que va estar nominat al Fibocité, a Tenerife l'any passat, i també als Hollywood Music and Media Awards l'any passat. I és una història d'un nen que està ingressat a un hospital amb leucèmia i que cada nit s'escapa de la seva habitació a explicar-li un conte a una noia que està en coma i que no el pot sentir. I ell s'inventa una història com per ajudar-la a sortir del coma. No? I és una visió, el director volia explicar la visió fantàstica sobre el camí de la vida que va a la mort i hi havia un personatge que era l'infermer que el descobreix i li diu: mira, això no és així, la realitat és una altra, aquesta noia es morirà, està en coma, no tenim previst que es desperti. I llavors ell li diu: bueno, ajuda'm a explicar-li el conte i quan s'acabi el conte l'ajudarem a despertar. I llavors quan s'acaba el conte sona aquesta música i representa que ella es converteix en una sirena virtual, en un conte, i ens deixa.
Que poètic, clar, en aquest sentit també penso com ho fas a l'hora de gravar tota aquesta banda sonora amb músics reals o potser també gràcies a la tecnologia, perquè suposo que hi ha diferents opcions.
Sí, sí, gràcies a la tecnologia podem fer moltes més coses que no pas es feia abans, perquè amb l'ordinador i unes bones llibreries pots fer moltes coses. Això que sona és tot de llibreries menys la sirena, que és una cantant que vam gravar a Canàries, i la resta és tot artificial. Llavors, clar, en un curtmetratge, per exemple, o en una pel·lícula petita o un documental petit, no tenim la sort de tenir un pressupost que ens permeti gravar amb una orquestra, perquè és realment car. Hi ha molta gent implicada i no només és tota la gent que està allà, sinó la sala, l'enginyer de gravació, després les mescles. Llavors, no sempre podem aconseguir el que hauria de ser, no? Que fossin músics reals, perquè és quan realment es transmet la música millor, perquè els samples no tenen vida, no? Per dir-ho d'alguna manera, els hi falta una mica l'ànima. Però bueno, ens arreglem com podem.
Clar, i suposo que també facilita la teva feina i també fa que més gent tingui accés, no?, a composar d'aquesta manera, perquè
sí.
Si no...
Clar, no, ens facilita
el pressupost
molt...
també seria diferent.
Clar, facilita molt la feina perquè el director... Abans jo recordo John Williams, que agafava Spielberg, el portava a casa seva i li tocava, això serà ET, i li tocava el piano, i l'altre s'havia d'imaginar com sonaria amb orquestra i confiar cegament en que allò seria el que ell esperava, no? Ara és molt més fàcil, jo faig una maqueta amb l'ordinador i el director escolta directament com sonarà aproximadament. Llavors això, si s'ha de gravar amb orquestra, després es fan les partitures i se li dona la vida que es mereix, no? Però quan no hi ha per fer això, ens hem de conformar amb l'altra versió. Però facilita molt perquè el director pot veure realment si allò és el que espera o necessita una altra cosa.
Clar, i m'imagino, el teu ordinador amb pistes i pistes de músiques, no?
un munt.
Quina feinada. I també t'encarregues no només de composar, sinó de dirigir.
Sí, també. Vaig estudiar també direcció d'orquestra. Enfocat no perquè volgués ser director, sinó perquè veia que si em volia dedicar al món de la música audiovisual, en algun moment em tocaria dirigir, perquè, a més, és molt més fàcil dirigir alguna cosa que has fet tu que no que ho dirigeix un altre que s'ho ha de preparar tot i li has de donar indicacions, no? Això va més per allà. Llavors, quan tu tens al cap, no necessites ni partitura, ni necessites res, és directe. O sigui, comuniques directament amb l'orquestra i això és molt diferent.
De fet, tenim una peça que confirma que tu també dirigeixes. Quin encàrrec has gaudit més?
Això és com preguntar a quin fill t'estimes més.
Clar.
cada projecte té el seu encant personal, no? Llavors, no sé, és difícil, o sigui, per exemple, això que està sonant, que era l'audífono, sempre disfrutes més perquè pots gravar una orquestra i pots fer tot el procés des del principi fins al final, que també és molt de més feina i molts més nervis i molt més sacrificat, però devem ser una mica masoquistes, no? I ens agrada una mica tot això.
Això és perquè t'agrada la teva feina, de fet vas començar molt jovenet, eh?
Sí, sembla
que als 7 anys ja, mm-hmm. ja vas començar o ja vas fer la primera composició,
una,
no?
Una peça per la mama.
I la mare suposo que supercontenta, no? I motivadíssima. D'on et ve tota aquesta passió per la música?
Doncs suposo que de l'avi per part de ma mare, que no el vaig arribar a conèixer, però que ma mare sempre m'ha explicat que no va estudiar música, però tenia molta oïda i tocava molt bé l'acordió i el trucàvem per tocar casaments i a llocs per aquí per allà. I jo suposo que em ve d'allà, perquè si no, no tinc, no sé, a l'escola, lo típic, m'apuntaré a música perquè el meu amic de l'Àlima també em va, no? Era l'únic que... I vaig ser jo que va demanar que volia... a aprendre a tocar el piano perquè un any per Reis a ma germana li van deixar un piano d'aquests de joguina que no se'l mirava per res i jo l'agafava i tocava totes les cançons d'oïda dels dibuixos i de les que s'escoltaven els seus pares als cassets, no? I llavors amb allò a les mans jo vaig dir jo vull més.
O sigui, eres un nen prodigi, no? En aquest sentit, o amb molta curiositat, no?
No, tenia curiositat i oïda, o sigui, no, després l'oïda també s'ha d'educar i l'altre s'ha de treballar.
Però de fet amb 16 anys ja va debutar amb l'Orfeó de Sabadell com a pianista.
Sí, vaig estar com a cantaire uns quants anys i com a pianista també, quan s'havia de tocar.
Com recordes aquella etapa?
Doncs molt divertida. Hi havia molta vidilla, perquè quan vaig entrar al cor, era un cor que era més aviat... La mitjana d'edat era més alta, no? Per dir-ho d'alguna manera. I érem els primers joves que passàvem al cor gran, perquè nosaltres cantàvem a la secció de Febus i eren tot noies, menys dos nois. I fèiem una mica el burrinot perquè ja canviàvem la veu i van dir, aquests cap als grans. I llavors, clar, vam passar d'allà, que era la juerga i jihihi, jajaja, i allà tot gent gran i respecte, allà cantant, no parlis massa, que ens renyaran, no? Però al final veus que l'edat no té res a veure i tots érem superamics i ens ho passàvem molt bé.
Clar, evidentment, que no és un condicionant, no? I que us unia aquesta passió per la música. En algun moment has pensat, ho he de deixar, no puc més,
no,
amb aquesta feina?
No.
Es nota, eh? Es nota captiva. Però és un sector difícil, no? També.
Molt difícil, molt, sí. O sigui, dedicar-se a la música és difícil. Dedicar-se a la composició és més difícil, i dedicar-se a la composició per cinema ja és per masoquistes directament, però aquí estem, ens agrada molt el que fem, a tots els que ens dediquem, i si estem contínuament intentant fer coses és perquè ho necessitem.
I clar, a vegades suposo que has d'acceptar projectes en els que no creus o no?
No,
o pots triar.
No, si puc triar, pues, si hi ha algú que no em convenç, doncs també es pot parlar, no? Mira, això no m'acaba de convèncer perquè no m'acaba d'agradar això o l'altre. I no és tan rígid com sembla tot, o sigui, no és que això és la pel·lícula i s'ha de fer així. De vegades et sorprens, no? I recordo una vegada que vaig suggerir un canvi en l'edició, en el muntatge de la pel·lícula, perquè em demanaven que la música fes una cosa que jo considerava que en aquell muntatge no es podia fer. I vaig fer jo un canvi i li vaig enviar, i li vaig dir, mira tu així, sabíem què et sembla. I primer es van, com diem, aquest, què fot aquest, no? Canviant-nos el muntatge, no? Jo pensava, cabrà una bronca, què va, què? Però s'ho van mirar amb bons ulls, van escoltar la proposta i van pensar, doncs, per què no? I s'ho van mirar i al final ho van canviar, o sigui, van... La qüestió és aconseguir arribar a l'objectiu. Si s'ha de canviar la música, doncs moltes vegades es canvia. És el més habitual, per cert. Si s'ha de canviar el muntatge o qualsevol altra cosa, doncs és una altra opció. O sigui, tot són opcions.
Clar, és tenir flexibilitat perquè al final doncs, el producte...
És més que flexibilitat, és ser conscient de que qui ha de guanyar no és ni el director, ni el muntador, ni el compositor, sinó que ha de guanyar la pel·lícula.
Exacte, i l'espectador després, no?
Exacte, és quan gaudirà més de tota la història.
Evidentment. Doncs va, si et sembla, seguim amb una altra peça. Digue'ns a veure el títol d'aquesta peça i què volies transmetre, perquè em sembla que també hi ha una història al darrere.
Sempre hi ha una història. En aquest cas és Space Mountain, que és una història de... Que el títol sembla que sigui de l'espai, però no té res a veure, és una excusa per explicar una història d'una nena petita, doncs, que els seus pares s'acaben de separar i, bueno, organitza a casa seva la seva festa d'aniversari i clar, ja vol que vingui el seu pare, però el seu pare s'acaben de separar, i truca a la mare i diu: mira, és que millor que no hi vagi perquè és molt recent. I la filla tot això està escoltant el telèfon, no? Llavors la mare està a Madrid, el pare està a València i la filla diu: pues, si no vens tu, hi vaig jo, i s'escapa de casa. I llavors lo de Space Mountain ve perquè la filla i el pare tenen una història, són molt fans de les naus espacials, de l'espai, de totes aquestes històries, i sempre els hi acompanya, no? I com que és la filla que va buscar el pare, doncs és la, diguéssim, és el vehicle, no?, de la història per fer tot això i explicar-ho. I la nena, doncs, clar, evidentment, es perd enmig del bosc i hi ha un moment, doncs, que sembla que li han d'abduir els extraterrestres, i al final, doncs, passen coses que no diré, però al final es reconcilia amb el pare, i aquesta és la música del final, que es tiren a la piscina, tots dos, perquè ella li ha convençut de que vingui cada 15 dies de València, no? I aquesta música és com si estiguessin flotant a l'espai, però les imatges són que estan flotant dintre de la piscina, no? És una metàfora així, és molt bonica.
Una metàfora molt poètica amb la que, doncs, vas aconseguir per aquesta peça, doncs, guanyar el passat mes el Premi a Millor Banda Sonora al Certamen Nacional de Cinema de Cabra. Ens dona la sensació que et premien gairebé per tots els treballs, o et nominen, no? Però segur que hi ha molta feina que també és molt bona i que al final no està reconeguda.
Sí, clar, sempre, a veure, sempre és una alegria, no?, que et nominin els festivals i que reconeguin, però evidentment hi ha molta feina al darrere i moltes altres coses, doncs, que no tenen premi, no? Com és evident, si tot fos premiat jo ja estaria pensant que aquí, no sé, esperaran que els enviï un pernil o alguna cosa.
I escolta, com ens hem d'imaginar el teu espai de treball, el teu estudi? És un estudi caòtic, no, és tot molt endreçat?
Bueno, ni una cosa ni l'altra. Tinc el meu piano allà per desfogar-me i per provar coses, però normalment les idees les tinc, quan tinc una idea al cap, la tinc com em ve orquestrada, no?, per dir-ho d'alguna manera, com si et sonés la idea amb l'orquestra al cap, i llavors amb l'ordinador, doncs, amb l'ajuda de l'ordinador i de les llibreries, doncs, li vas donant forma. Llavors allà tinc els meus teclats, les meves pantalles, els meus llibres, i sempre hi ha alguna cosa per aquí al mig, per allà, com a tot arreu, però bueno, intento tenir, almenys amb les eines que faig servir, tenir cert ordre, encara que hi hagi un petit desordre a la resta.
I a la dutxa? Qui cantes? Quina música t'agrada escoltar?
Doncs curiosament no canto. No canto mai a la dutxa.
I música escoltes? Quin altre tipus de música escoltes?
És al revés, canto quan no vaig a la dutxa. Quin tipus de música escolto? Doncs últimament no escolto molta música, estic, sí, no, amb els nens i altres històries, perquè també em dedico a la docència i també de preparar classes. Hi ha poc temps per escoltar realment música, perquè quan acabes una cosa has d'anar a buscar els nens, o els has de posar a dormir, o preparar l'esmorzar, o sigui... Però bueno, m'agrada escoltar les últimes bandes sonores, més que escoltar, veure la pel·lícula, si és possible, que és on realment té el seu context, no? Sobretot, doncs, per exemple, és molt divertit, a Facebook tinc molts contactes que la majoria es dediquen al sector audiovisual, no? I sempre hi ha alguna pel·lícula que la meitat l'odien a mort i l'altra l'adoren, no? I llavors dius, aquesta s'ha d'anar a veure com sigui. I, bueno, intento, sempre que es parla d'alguna en especial, doncs, si tinc temps, doncs, anar a veure-la i escoltar-la.
Ara, doncs, intentarem conèixer també alguna de les teves facetes diferents, perquè també fas classes, no? Explica'ns una mica com és aquesta feina, no?, i com es pot transmetre, doncs, aquesta passió.
Doncs estic de professor en un màster de la Universitat de Barcelona, que és un màster en música per l'entreteniment, i fan pues, engloba una mica tot el que és la música per videojoc, per audiovisual i tot aquest àmbit, no? Jo estic de professor del que es diu film scoring, que és música per cinema, i la veritat és que com que estàs explicant el que tu estàs fent i tens la possibilitat inclús d'explicar coses que tu has viscut, doncs és molt més fàcil d'arribar a l'alumne, perquè no li estàs explicant mira què ha fet aquest, mira què ha fet l'altre. Jo els dic, pues a mi em va passar això i com ho vas solucionar? Doncs mira, no ho vaig poder solucionar, o sí, vaig fer això o l'altre, o vaig provar això i em va funcionar això o l'altre, no? I això fa que connectis una mica més i que segueixen molt més el fil, perquè no els estàs explicant el que ha fet un altre, sinó que els estàs explicant el que has fet tu, a part, evidentment, del que han fet molts altres millor que tu. I això és molt enriquidor, perquè ells també aporten coses que dius, doncs mira, aquestes idees també estan molt bé, no? Pues prova-ho, pues, si faig fer la banda sonora d'un curtmetratge o d'un fragment d'algú, o fer el guió musical escrit sense fer música, i és curiós perquè cada alumne és un món diferent, no? I et poden explicar cadascú una història diferent, però totes funcionen. O sigui, és la
màgia,
la, no?, màgia de la música, no? I llavors, clar, de totes aquestes que funcionen, hem de dir, bueno, però el director, que és el que ha demanat exactament, no? I llavors triar la que funciona amb el que ha demanat el director, perquè no et pots inventar tu la pel·lícula per una altra, has de seguir, doncs, el que et demanen.
Ara que ho comentaves, no? La música també en els videojocs és molt important. En els darrers anys hem vist com una expansió, no sé si pot ser també, doncs, un nínxol per als joves compositors,
sí, sí,
i directors de música.
I tant, de fet, per això el màster està tenint molt èxit, és la segona edició i hem quasi gairebé triplicat el nombre d'alumnes respecte a l'any passat. I hi ha molt interès perquè, per exemple, abans les grans bandes sonores i els grans pressupostos eren per pel·lícules de les que veiem, de les grans productores, però és que ara s'està movent tot cap al videojoc i està movent inclús molt més pressupost que les grans pel·lícules. Llavors, clar, és també explicar una història, però des d'un altre punt de vista, perquè és una història interactiva. I llavors, clar, depèn del que faci el personatge del videojoc, doncs la música va cap a un cantó o va cap a l'altre, perquè també explica, no?, el que està passant allà, i és molt interessant, la veritat.
Doncs sí, és molt interessant el tema del sector dels videojocs, com està en expansió i, doncs, oferir totes aquestes possibilitats als joves, i també, doncs, com canvia, no?, tot l'entreteniment audiovisual, perquè, per exemple, ara plataformes com Netflix són un bon exemple i la música, doncs, tindrà un paper molt important en tota aquesta indústria. És una bona opció que els joves estudiïn sí, direcció o composició?
Jo crec que sí, però primer de tot és una bona opció si els agrada, si no, no és una bona opció. Jo, perquè es pateix molt.
I per acabar, m'agradaria, doncs, que ens expliquessis, doncs, allò, l'ingredient o els ingredients que ha de tenir, doncs, una bona música per contenir o per tenir, doncs, aquesta narrativa que tant reivindiques.
Doncs, contràriament al que es pot pensar, doncs, una música no té per què ser la més maca del món, el que ha de funcionar. O sigui, si tu estàs explicant una història lletja i poses una música lletja, però funciona molt bé, és la millor música per aquella història. Llavors, el tòpic és escoltar la música fora de la pel·lícula. Hi ha moltes bandes sonores que te les pots escoltar i les poses al cotxe, te les posen a la ràdio i tu les xiules i les cantes a la dutxa perquè són precioses, no? Però és que, a més, a la pel·lícula també funciona. Però hi ha algunes pel·lícules que s'han portat l'Oscar a la millor banda sonora i ningú se l'escoltaria en un CD, perquè te l'escoltes i diu, et falta l'element bàsic, no?, que és la imatge, el que estan explicant, i com que no ho veus, no acabes d'entendre què està passant allà, no? I dius, no, aquesta música no m'acaba d'agradar, no sé per què.
Doncs t'emplaço que vinguis un altre dia, ara et faig allò un atracament en tota regla, perquè facis de selector musical i que ens portis a diferents bandes sonores i ens expliquis una mica, doncs, la narrativa que contenen i una mica, doncs, per què, doncs, t'agraden i per què les reivindiques, et sembla?
Sí, per què no?
Doncs escolta, felicitats, espero, doncs, que demà t'ho passis molt bé en aquests premis, ja saps, línies obertes, si guanyessis,
sí, sí,
ens truques.
Us truco.
Ens truques i ho celebrem
molt. Tot i que estareu dormint.
Estem dormint, però vale, demà m'envies una nota de veu, que jo encantada. Ivan,
molt bé.
Un plaer. Moltíssimes
Igualment,
gràcies.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
I bon dia.
Bon dia.